Avui la doctora en Biologia i catedràtica de Ciències Naturals, ara jubilada, Antònia Siré, ofereix una conferència a les 8:30 a la seu antiga del Consell d'Eivissa, a les 8:30, sobre sargantanes i illes. No volíem deixar perdre aquesta oportunitat, encara que aquesta xerrada tingui lloc a l'illa veïna, per saludar a la professora Siré. Benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia a tots els habitants de Formentera.
En el marc de les jornades de cultura popular que tenen lloc aquests dies a la sala d'actes de l'antic Consell d'Eivissa, doncs això, s'ha programat aquesta conferència sobre sargantanes i per això l'han convidat a vostè, professora Siré, perquè porta des dels anys 80 investigant sargantanes, gairebé 40 anys, eh?
Sí, és que els anys passen i van molt de pressa, però la feina feta durant 40 anys pues acaba sent molta, molta feina. Són unes jornades que es dediquen a les joies del nostre patrimoni natural. I clar, dins del patrimoni natural les espitiuses sobresurten en llum pròpies a sargantanes. Això a Formentera ho teniu bastant clar.
Sí, tant. De fet, diria que la gran part de la seva investigació s'ha portat a terme a la nostra illa Formentera i també als illots, oi?
Sí, jo he estudiat tots els illots de les Pitiuses i també les illes grans, Eivissa i Formentera. El que passa és que Formentera, degut a que té una forma molt particular d'estrella de tres puntes, ha permès que un fenomen evolutiu que a prop d'Eivissa no es detecta si no és canviant d'illa, a Formentera es pot detectar dins de la mateixa illa. De tothom és conegut que les illes de Cap de Barberia són diferents de les illes que ens trobem a Marroig, que ens trobem a Illeta.
Les sargantanes, vol dir.
Clar, les sargantanes, sí. Clar. I, per tant, això...
Expliqui'ns un poc quines són aquestes diferències, pels més despistats que no ho tinguin clar.
Ah, doncs és una excursió molt interessant. Si es va caminant des de Sant Francesc cap a la punta de Trocadors, sí, notarem que les sargantanes van perdent intensitat de color, que cada vegada es tornen més color d'arena, més color com de les algues seques, i que, de fet, aquest color és molt similar en el color que rodeja les sargantanes. La punta de Trocadors, clar, és una punta d'arena.
Àrida, no? Sí.
Sí, i no només per falta d'aigua, sinó perquè els colors que hi ha són colors ocres, són colors així com molt apagats, no hi ha verd. En canvi, si des de Sant Francesc m'ho anem caminant fins a la punta de Barberia, trobarem el contrari, trobarem que les sargantanes cada vegada van pujant més de color, cada vegada tenen un color blau més intens, no blau marí, sinó un blau cian, que es diu. Són blaus turquesats, són verds maragda, són uns colors realment fascinants, i això a cada una de les puntes que té l'illa de Formentera es veu amb una mica de paciència, i sobretot si es va pas a pas, que és així com s'ha de fer un territori, sempre pas a pas.
I si anem cap a la Mola?
Cap a la Mola també us passa una cosa similar. Els verds que trobam a la Mola no són iguals en els verds de Cap de Barberia. Això no vol dir que sigui fàcil diferenciar-los, eh? No és una cosa tan evident, perquè, a més, les sargantanes són molt ràpides, van de pressa, i un moltes vegades les veu així de cou a d'ull. Però sí que, amb una mica d'experiència, es nota que a la Mola són més maragda i, en canvi, a Cap de Barberia són més tian.
Caram, o sigui, blavegen més al cap i verdegen més a la Mola.
Una mica així, sí. I, a més, més fosques a la en el cap.
Caram. De totes formes, la sargantana pitiusa, la Podarquis pitiusensis, diguem-ne... Sí. A part del seu aspecte, que va canviant segons l'illot, o inclús en el cas de Formentera, segons la zona on visqui, pel que fa a les altres característiques, podríem dir que són comunes?
Sí, bé, clar, és la mateixa espècie. Estan parlant d'una espècie de sargantana, és una sargantana molt dòcil, és una sargantana molt tranquil·la, en el sentit de que s'està prenguent el sol i la podem veure amb molta comoditat. Això que a nosaltres ens pareix que això és així, resulta que en el continent no és així. Les sargantanes són molt difícils de veure. Per això és que tots els nostres visitants, el primer que veuen són sargantanes i es queden sorpresos. Per això tots els que venen de fora els agrada tant tenir aquest símbol de sargantana del seu viatge, perquè fora de les Pitiuses no passa mai que tu tinguis una sargantana a prop teu. I en canvi, aquí sí, això és una característica comuna. Llavors, per una altra banda, és una sargantana que ha canviat la seva dieta. En el continent, les sargantanes només mengen petits invertebrats, insectes, quasi bé a la seva dieta.
Sí.
En canvi, les pitiuses tenen una dieta molt ampla, tenen una dieta molt diversa. Mengen flors, mengen fruits, mengen pol·len. Això els dona unes característiques metabòliques, de forma d'escòs, diferents del que podem trobar en el continent.
Caram, o sigui, això diguem-ne que és una mena de paradís per a les sargantanes?
Sí, i no tant per les sargantanes, com jo diria, és un paradís per poder estudiar els trets evolutius. Les pitiuses tenim una col·lecció d'illes tan ampla, una cinquantena d'illes i illots, que això fa que tinguem una col·lecció completa de trossets de terra separats un de l'altre. Clar, fixeu-vos que en Darwin se'n va anar a les Galàpagos, a l'altra punta del món, a les Antípodes, per poder emetre el que es va dir com una teoria de l'evolució i que avui en dia ho tenim com una ciència evolutiva.
Sí.
Bé, si en lloc d'anar-se'n tan lluny, en Darwin l'haguessin enviat a fer els mapes de la Mediterrània, en lloc de que el seu barco se n'anés a fer els mapes d'Amèrica, hauria arribat a les mateixes conclusions. Les pitiuses ofereixen a sui d'un naturalista un laboratori privilegiat per poder estudiar fenòmens evolutius. I les sargantanes és una espècie que ens ho ofereix com un llibre obert.
Abans apuntava, professora, que la sargantana pitiusa, a diferència de la peninsular, és, diguem-ne, més descarada, més curiosa. La veiem per tot arreu,
sí.
Molt atrevida. Per què?
Perquè no ha tingut depredadors terrestres. Les pitiuses tenen una característica i és que abans que arribés Soma no hi havia mamífers i, per tant, doncs no hi havia depredadors terrestres. I de rèptils tenim notícia que només hi havia sargantanes. Per tant, els únics depredadors que tenia eren aeris. Això fa que les sargantanes tinguin un color que des de l'aire es vegi similar a l'entorn cromàtic que la rodeja. Per això és que trucadors tenen aquest color claret i, en canvi, a altres llocs de Formentera tenen colors més foscos, perquè els seus depredadors aeris no les veuen. I ara resulta que tenim un problema, que no sabem això com acabarà, tenim una pel·lícula d'intriga, i és que a les sargantanes li ha arribat un depredador molt potent, que és un altre rèptil, que són les serps.
Clar.
I això, clar, amb unes sargantanes que tenen colors tan vistosos i que una serp els veu perfectament perquè estan en el mateix punt de mira, clar, resulta que ara tenim una altra característica d'aquesta espècie, de Sapodarthes pitiusensis, que és que li ha arribat un depredador nou i no sabem com respondrà aquesta espècie davant d'aquesta nova amenaça.
Caram. Per cert, com és la vida d'una sargantana? Quants anys pot viure i com és un any natural seu, diguem-ne?
Sí. Les sargantanes neixen més o menys a finals d'agost. Neixen d'uns ouets petitets que són d'estamany d'un pèsol, d'un pèsol sec. Normalment les postes són de dos ous per femella. Posen pocs ous, no en posen gaires. I surten a finals d'agost, són molt petitonets, són com a fideuets. I una cosa molt curiosa, quan neixen, tots els sargantanons són marronets en ratlles negres o marró fosc. No tenen colors verds, ni blaus, ni grocs, ni turqueses, ni maragdes. No, són totes elles de color marró, siguen de sillot que siguen. El primer any viuen molt escapolides perquè són un bon plat per qualsevol que passi per allí, inclús de les pròpies sargantanes. No hem d'oblidar que el canibalisme és una cosa que existeix en els illots quan hi ha falta de menjar. També és un sistema de regular la densitat poblacional. El fet de que facin desaparèixer els sargantanons en els anys que hi ha hagut falta d'aliment.
Sí.
Però bé, una vegada que ha passat aquest primer any, el segon any surten, i les primeres que surten quan fa una miqueta de sol són les més petites, són les més jovenetes, les més gordes i rebessudes, tarden una miqueta més a sortir. De fet, poden aparèixer qualsevol dia de l'any si hi ha una bona temperatura i no hi ha humitat. Quan surt el sol, al cap d'unes 2 hores, comencem a veure sargantanes, que estan quietetes, prenguent el sol, necessiten escalfar-se perquè són aquiquilotermes, és a dir, no tenen un metabolisme que els doni energia, sinó que han d'agafar aquesta energia de les pedres calentes, de prendre el sol, i això ho fan eixamplant-se una mica. S'aixafen i en lloc de ser cilíndriques, són com si fossin una pell aixafada damunt d'una roca per poder-se estirar una mica més.
Sí.
Quan tenen una miqueta més d'escalfor, que ja poden fer la digestió, comencen a treure la llengua i així capten els aromes, capten la presència de possibles aliments. I quan dic possibles aliments, qualsevol cosa els hi pot agradar. Si deixem un aliment olorós, siga del tipus que siga, les sargantanes aniran a veure allò que és. En la llengua ho tastaran i si veuen que s'ho poden empassar, no tindran manies. S'ho empassaran. Inclús si el que tenim són les nostres mans o els nostres peus. És a dir, vendran i miraran a veure allò que és. I si és una flor, doncs també, i s'ho menjaran. I si és un peix podrit, també, i s'ho menjaran. Tothom diu que caça sargantanes en tomata, però no és perquè siga vermella la tomata, sinó perquè és una cosa olorosa que poden detectar les tomates.
I quants anys pot viure la sargantana?
Posem-ne entre 6 i 8. A partir del segon any ja es poden reproduir.
Que es reprodueixen que la primavera o...?
Sí, tenen els encontres sexuals, és a dir, el festeig, el tenen allà sobre el mes d'abril, ara encara és molt pronta, però aviat sí, comença a fer sol i s'escalfa l'ambient. Allà a finals d'abril, començaments de maig, és quan podem veure que comencen a festejar. Al cap de poc temps, uns 15 dies del festeig, posaran els ous. Els ous els deixen... no els incuben, no els cuiden. Això és una cosa que només ho fan determinades aus, però en els rèptils els ous no es solen cuidar, sinó que es deixen a un lloc que més o menys puguen madurar tranquil·lament.
Entre pedres o...?
Sí, entre pedres, a un lloc sec, que puguen tenir un temps d'incubació sense problemes, i llavors, doncs, al cap de 2 o 3 mesos, és a dir, més o menys a finals d'agost, és quan començaran a sortir sargantanons.
Caram. I en aquest període del primer any dels sargantanons, que són tan, diguem-ne, vulnerables a l'atac de qualsevol depredador, inclús d'altres sargantanes de major edat, com s'alimenten? Són els mateixos sargantanons o potser tenen l'assistència d'algun individu adult?
No.
Els mateixos.
Són els mateixos. Des que surten de sou, comencen a llepar l'entorn que tenen. Moltes vegades mos pareix que llepen pedres, però és que damunt les pedres hi ha pol·len de plantes. Això és una cosa molt curiosa, perquè algunes vegades hi ha persones que diuen en els illots o a tal lloc no hi ha res, i les sargantanes davant de no haver-hi res són capaces de menjar-se pedres. Sí. No és veritat, clar. Mengen aquelles coses que hi ha enganxadetes a les pedres. Llavors també hi ha aranyetes molt petitoies que estan molt amagades entre les pedres i que una sargantana les pot trobar. També poden menjar alguna formiga. Això per un sargantanó ja és com per naltros menjar-se un d'això, com es diu, un bon pollastre. És una presa ja molt grossa per un sargantanó, una formiga.
Caram.
Perquè tingueu idea dels tamanys. I llavors més endavant començaran a llepar el pol·len que hi ha les flors mateixes, a menjar fruites més o menys madures. Les figues de pic, per exemple, els agraden molt.
Ah.
Sí, si anem un dia i hi ha una figuera de pic i xafam una figa de pic que quedi totes les pedres més o menys embrutades de la figa, al cap de poc rato veurem que les sargantanes hi van per menjar-se-la.
Bé, i per cert, el tema de la muda, també fan muda les sargantanes com altres rèptils?
Sempre. Tots els rèptils canvien la seva pell. El que passa és que no ho fan igual que les serps. Les serps canvien la muda tota sencera. Tot el que se'n diu una camisa. És com si es traguessin un mono de feina i allí queda tot. Les sargantanes el que fan és que se'ls irromp aquesta pell a trossos. I per això moltes vegades, quan està mudant una sargantana, primer de tot la pell es desenganxa, la pell seca es desenganxa de la pell nova que hi ha baix, i fa com si fossin d'això roba vella que es va desfent i que es va amullant i que va sortint a trossets, en petites escates. I així, a poc a mida que va caminant i que va arrossant contra les branquetes, contra les herbes, les mateixes pedres, doncs això fa que li vagi caient la pell. Allí on li queden moltes vegades restes d'aquesta pell vella és a la part de darrere, de vora d'allí on comença la coua. I per això és que moltes vegades les coues són d'un color com a més grisenc, com d'un color més de cendra.
Ah, jo pensava que és perquè l'havien perdut i li havia tornat a créixer d'un altre color.
També podria ser. Però acaben tenint el mateix color. El que passa és que solen quedar com a restes d'aquesta pell resseca més fàcilment enganxada en els anells de la coua. I per això moltes vegades la coua té aquest aspecte així més terrós, més cendrós.
Per cert, i el tema de la pèrdua de la coa, supos que hi haurà alguna explicació revinculada amb la supervivència de l'espècie?
Sí, són molt espavilades, per dir-ho així molt ràpidament. Quan una sargantana es nota que està en perill, ella mateixa es pot tallar la coa. Això ho fa sobretot si la toquem. Si volem agafar una sargantana i l'agafem per la coua o per alguna part de la coua, la sargantana el primer que farà serà tallar-se la coua. I mos quedarem en la coua en la mà. Però si hi ha un au, un depredador, que està a punt d'agafar una sargantana, la sargantana també es tallarà la coua i la deixarà anar. La coua ja sabeu que remena. I remena d'una forma... Per atreure l'atenció del depredador.
Clar.
Hi ha un sistema neuromuscular que fa que hi hagi moviment muscular espasmòdic d'aquesta coua. No, és una cosa automatitzada, per entendre-ho. Però, clar, la coua remena d'aquella manera tan espasmosa que el que mos crida l'atenció és la coua. I tothom se'n va a mirar la coua. El depredador, naltros i qualsevol.
Clar,
i mentrestant, què fa la sargantana?
Fuig.
Exacte, molt calladeta, molt recta, sense fer espasmes i molt de pressa desapareix de la nostra vista. I quan m'adonem compte que allò només és la coua i busquem la sargantana, ja no sabem per on mos ha fuit. És un sistema de supervivència fantàstic.
I després hi torna a créixer, clar.
Claro, però no creix igual.
Ah.
Ai, clar, la primera coua és una prolongació de la columna vertebral. Això vol dir que té vèrtebres.
Sí.
I entremig de les vèrtebres té un disc per poder-se tallar de forma voluntària. Ara bé, tot el que creix, una vegada que s'ha tallat, ja no té vèrtebres, sinó que només té un eix cartilaginós. Els cartílegs poden créixer, les vèrtebres no. Els cartílegs és com en altres quan us creix els cabells, els ossos mos ve perquè tenim un ADN que determina els ossos que tenim i com els tenim, a on estan posats i quina forma tenen. En altres, a les sargantanes i a qualsevol altre vertebrat, això ve per dotació genètica, els ossos que tenim, les vèrtebres que tenim. Per tant, ja no tornaran a créixer aquestes vèrtebres, sinó que creixerà un cartílag. Per això és diferent, la coua regenerada. Es veu molt bé una coua regenerada.
Ja ho veureu, que d'aquí a poc aquestes protagonistes dels nostres estius seran ja molt més visibles, protagonistes entremaliats, protagonistes molt descarats, com són les sargantanes. Bé, ja les veiem, per cert, ja ha començat a fer bon temps ja de forma seguida i ja en veiem amunt i avall per tot arreu, pràcticament.
Sí. Sí. Amb una miqueta de paciència, qualsevol dia de sol podem veure sargantanes. I si hi posem alguna cosa que faci olor, encara les veurem millor perquè farem que s'animin a sortir del seu forat allà on han passat l'hivern.
Per cert, en el forat de passant l'hivern què fan? Dormen o...?
Sí, estan aletargades. És una manera de dormir diferent nostre. És que nosaltres, que som mamífers, tenim un problema, i és que no podem deixar de fer metabolisme. Tenim que mantenir la temperatura corporal. Per tant, dormim, però no ens podem despertar. En canvi, un organisme que està aletargat, com una sargantana, el que fa és disminuir el seu metabolisme. Si no hi ha metabolisme, no hi ha temperatura. Si no hi ha temperatura, no hi ha constants vitals. Tot està adormit. Tot està pendent de que puga pujar aquesta temperatura. I fins que no fa una miqueta de sol, les pedres s'escalfen i la temperatura del cos d'una sargantana comença a pujar, no surten d'aquest aletargament. És a dir, estan com diuen que està el senyor Disney, que està congelat esperant que el reedifin. Idò, estan una mica així.
Ja ho veieu, avui a les 8:30 l'antiga seu del Consell Insular d'Eivissa, la doctora Antònia Siré impartirà aquesta interessantíssima conferència sobre les sargantanes, aquests rèptils que porta 40 anys estudiant. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, espero trobar-vos a tots avui de nit i que puguem tenir una vetllada agradable.